L'entrevista.
Ho dèiem abans de la publicitat i us ho explicàvem avui en aquest informatiu que la nit del passat 15 de juny Arrels Fundació va tornar a fer un recompte pels barris de Barcelona per saber quanta gent dorm al carrer, en quines condicions i quines necessitats en tenen. Malauradament, però, la xifra torna a créixer. Com a mínim, 1.231 persones dormen al ras només a la ciutat de Barcelona, sent la Ciutat Vella el districte on més persones sense llar hi viuen, o de fet, hi malviuen. Unes dades que avui ha fet pública la mateixa Fundació Arrels. Avui en parlem amb el seu director. Ferran Busquets, molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Bona tarda.
Ferran, deixa'm primer de tot que et demani una valoració de la nit del recompte, on, per cert, vau comptar amb més de 500 voluntaris i voluntàries, eh?
Sí, sí. Bueno, la veritat és que la nit va anar molt bé i molt contents. Malgrat no vam arribar als 1.000 voluntaris que preteníem, però com a mínim la xifra és prou important com a 522, i la veritat és que els voluntaris que van participar estaven molt contents i per nosaltres això és l'important, juntament amb la informació que hem recollit i estem analitzant, clar.
Precisament, d'aquesta informació que heu recollit i que a dia d'avui seguiu analitzat, fa temps que el país viu en una època de crisi, des de la bombolla immobiliària, passant per la financera, l'econòmica, la social, per cert, els desnonaments, que cada dia sembla que vagin a més. Per tot plegat, us imaginàveu que la xifra seguís incrementant, arribant a aquestes 1.231 persones sense llar?
Bueno, la veritat és que, tenint en compte que l'any passat era un any així de pandèmia, hi havia algunes situacions que podien fer variar la gent, com la mobilitat estava molt reduïda, etcètera, etcètera, sí que ens suposàvem que la xifra com a mínim arribaria a les xifres d'anys anteriors, però bueno, el que és sempre és important és que no creixin molt més i que fem alguna cosa perquè baixin, perquè no estem fent lo suficient, això està clar.
Una xifra que abans dèiem que una possible explicació, perquè sí que creix respecte a l'any anterior, però no respecte al 2020, suposo que l'explicació pot ser per part de la pandèmia, quan es va fer aquells centres a Fira Barcelona que acollien a persones sense llar durant el confinament, no?
Sí, estan al confinament i és veritat també que les persones estan una mica més... també és veritat que va ser més complicat també el fet de gestionar el voluntariat, però sí que és veritat que hi havia fronteres tancades, hi havia més dificultats de mobilitat, i això podia fer que la situació no fos tan real, entre cometes, com el que havíem vist. També tenim la constància d'algunes persones que havien marxat una mica més a fora perquè trobàvem més facilitats per algunes coses que probablement han tornat.
Qui vagi escoltant el programa al llarg del dia d'avui i qui vagi escoltant la informació que l'anirem donant al llarg del dia d'avui, estem parlant de com a mínim 1.231 persones. I deia com a mínim perquè, tot i que el recompte es fa de forma curosa, el nombre pot ser de més gruix, no?
Home, sí, jo crec que cada vegada es fa millor, evidentment, i constatem més la realitat, però el que és cert és que la tendència és a l'alça, i això sí que ho sabem per altres dades que tenim d'altres situacions, i el que ens preocupa molt és que la dada no vagi empitjorant, sobretot amb el que és el tipus de perfil de persones, no? Ens preocupa, però bueno, sabem que hi ha situacions més complexes que poden estar a punt d'arribar al carrer i ens preocupa que això acabi passant. Per tant, el que hem de fer sobretot és els recursos que s'obrin, que estan molt bé, que eviten que arribi gent nova, però el que hem de fer és que la gent que ja porta al carrer, sobretot el que portem més temps, doncs sigui una cosa que vagi reduint-se cada cop més, clar.
De seguida pregunto per això, Ferran, de com s'arriba a la situació d'estar al carrer. N'hem parlat moltes vegades, però jo crec que és vital parlar-ne i parlar-ne molt més, perquè veiem la facilitat en el que podem caure en aquest parany que malauradament hi entra moltíssima gent. Abans, però, de totes aquestes persones que comptabilitzàvem, 344, o el que és el mateix, el 28%, malviuen als carrers de Ciutat Vella. Hi ha explicació per això? És a dir, per què uns barris tenen més predomini que uns altres?
Bé, la gent el que busca al carrer és, evidentment, el que sigui més fàcil per elles, no? Llavors, el que fa, sobretot als llocs cèntrics on hi ha més persones, on hi ha més turisme, i a lo millor es pot demanar doncs al Moina, o senzillament hi ha més recursos per dutxar-se, per buscar menjar, etcètera, és on s'acumularà més la gent. La gent el que fa al final és buscar on va. Pel que fa a barris més petits, doncs probablement les persones que estan o busquen més tranquil·litat, o per exemple busquen algun tipus de ja tenen algun bar organitzat, o alguns veïns doncs que els ajuden. Això és una mica el que explica aquesta distribució. Ara bé, és com la ciutat de Barcelona, no? La ciutat de Barcelona, al ser més gran i tenir més recursos, doncs acumula o bueno, més clar, però l'acumulada, que seria una mica poc apropiada per persones, però sí que és on hi ha més persones que a la resta de ciutats. Doncs els barris també, més cèntrics i amb més recursos, és els que hi haurà més persones dormint al carrer.
Tot i això, estem comptabilitzant, com deies, les xifres de la ciutat de Barcelona, i tot i que a les poblacions és evident que les persones disminueixen, també és evident que encara que disminueixin, n'hi ha i existeix aquesta problemàtica. T'ho he preguntat més d'una vegada, Ferran, però vull que en siguem tots conscients. És una problemàtica, i comencem a parlar de solucions, no tant de la problemàtica. Qui ha de posar solucions sobre la taula? L'ens local, que és l'encarregat de vetllar més directament de cara als seus veïns, l'ens estatal, la Generalitat, qui és que ha de començar a posar solucions?
Tots, i inclús la ciutadania. Els ens locals tenen que fer moltes tasques. Ara mateix a la ciutat de Barcelona no podem dir que no es fan coses, però evidentment el resultat és insuficient. Els municipis del voltant de Barcelona, els municipis més petits, han de fer coses aprofitant aquest marc d'acció que la Generalitat ha impulsat, és a dir, hem de demanar els contractes i programes a la Generalitat per resoldre i per acollir les persones que tenen als seus municipis, i a nivell estatal pues fer polítiques a nivell, perdó, de la Generalitat, a part d'aquest marc d'acció, que és un pas tímid, però és un bon pas, comparat fins ara que no hi ha res, han de fer més polítiques d'habitatge, i l'Estat pues, també el que ha de fer és promoure aquest habitatge arreu i aquí. I a nivell europeu, doncs, també a fer polítiques conjuntes a nivell de l'Estat europeu, perquè a Europa hi ha prop de 600.000 persones que estan sense llar. Llavors, el que hem de fer és ficar-ho, però per nosaltres la clau és que la ciutadania vegi que, en el moment que la ciutadania en general vegi clar que és una barbaritat, no passarà. Hem de recordar que aquí no hi ha menors, de moment, dormint al carrer. Això a altres ciutats europees passa, i això és perquè nosaltres no ho acceptem. És senzillament no acceptar-ho i ficar el que calgui perquè no passi, és clar.
Si parlem de propostes, entre d'altres propostes que poseu sobre la taula és la d'obrir l'accessibilitat a la mesa d'emergències. Pels que no coneixem tot aquest tema, què és la mesa d'emergències i per què no hi arriba aquestes persones?
Bé, la mesa d'emergències és un espai on arriben peticions de persones vulnerables que no tenen accés a l'habitatge. Llavors, el que fa la mesa és distribuir els habitatges que hi ha, assignar aquests habitatges a aquestes persones. Ara mateix la llista d'espera, per exemple, a nivell de Barcelona, és una barbaritat. Estem parlant de 600 o 700 persones, les últimes dades que tenim constància. Això és una xifra altíssima, i el que demanem és que també s'incloguin les persones que dormen al carrer, perquè la normativa catalana així ho diu, no? Llavors, malgrat que això pugui fer augmentar la llista d'espera, com a mínim tindrem un reflex real d'aquesta realitat.
Deies al conèixer aquestes dades, Ferran, que és urgent, i llegeixo textualment, és urgent que les administracions destinin més recursos al sensellarisme, un problema que afecta cada vegada més una gran part de la població i que té a veure amb l'accés a drets tan bàsics com el de l'habitatge, entre d'altres. I vull fer èmfasi en això perquè quan parlem de sensellarisme, normalment creiem que la solució és només l'habitatge, però n'hi ha molts més, no?
Bueno, l'habitatge, quan una persona perd quan tu perds un dret, normalment perds altres drets en cascada, no? El fet de perdre l'habitatge implica que perds el dret a la intimitat, perds el dret a la seguretat, perds el dret a la teva pròpia llibertat, en el fons, malgrat que es digui que dormir al carrer és més lliure, que per nosaltres això és un error claríssim. El que està clar és que la vulneració de drets implica altres drets en cascada, la salut i molts altres. Hem de prendre en sèrio la qüestió dels drets, no? Per exemple, ara nosaltres estem treballant, un grup d'entitats estem treballant per promoure una llei que ja està al Parlament, i aquesta llei, en el fons, el que vol és ficar sobre la taula això. El problema que veiem és que, molt bé, segurament s'aprovarà, esperem que s'aprovi aquesta llei, però un cop s'aprovi les lleis, un cop reconeguem els drets, el que hem de fer és aplicar-los. El que no podem fer és que es quedin allà en un paper i prou.
Mira, precisament volia parlar d'això, Ferran, perquè el passat 25 de gener, si no recordo malament, va ser Arrels, juntament amb altres entitats, que vau presentar al Parlament aquesta proposició de llei per fer front de forma adequada al sensellarisme. On ha quedat tot plegat?
Bé, ara mateix està al Parlament, sé que hi ha algunes esmenes i s'està treballant al Parlament, i ara el que acaba de passar és que el Parlament ho aprovi, amb els passos que quedin, que ja sabem que aquests passos normalment no són lents, no? Ai, no són ràpids, precisament, no? Però és un pas important, i de fet és molt important, no?, aquest reconeixement i aquesta llei. De fet, és una llei que no està a molts països europeus. De fet, és una hi ha curiositat d'espais de fora que ens ho pregunten, però insisteixo que el problema més gran que tenim és que un cop la llei estigui aprovada, si esperem que s'aprovarà i som optimistes amb això, cal veure si s'executa, no? Perquè ja tenim, sabem d'altres lleis, com el llei de l'habitatge, lleis de la dependència, per exemple, que és el més flagrant, que no es compleixen.
Com que normalment, ja sé que et mulles molt, Ferran, i sempre que t'ho pregunto ens ho respon sense cap mena de problema. Deixa'm tirar la puya a mi en aquest cas. Jo no entenc que vagin diverses entitats expertes en la matèria, proposin aquesta llei i alguns partits polítics diguin, compte que potser sona a favor, jo encara no ho sé, però diguin que posen esmenes a gent que hi enteneu perfectament sobre la qüestió.
Bueno, a vegades hi ha esmenes més aviat, com ho diria... Bueno, hi ha algun partit que evidentment no dic que no, però això és una altra història, però que les esmenes a vegades són formalismes o correccions una cosa és el que volem i l'altra cosa és que la legalitat o els formalismes es grinyolin, no? La veritat és que hi ha bastanta més acceptació de la que jo em pensava, perquè jo la veritat és que em pensava que sobretot els municipis són els que acabarien ficant una mica de rondinants, els dos municipis més petits, ja saben que hi ha municipis, per exemple, que no volen empadronar o que els costa molt empadronar, no? Llavors, el reconeixement d'aquests drets que els suposa més feina, a vegades més feina o més problemes, ja a vegades rondinem més. Per tant, en aquest sentit, nosaltres aquestes esmenes les considerem com a formalismes que no ens preocupen excessivament. Ara, cal esperar que s'acabi aprovant, perquè al final és allò que no diguis plat fins que no estigui el sac ben lligat, no?
De totes maneres, Ferran, us van informant de tot plegat sobre com evoluciona?
Sí, no, la veritat és que en aquest sentit estem molt satisfets perquè la cosa marxa. El problema és el que dic, el que em preocupa més és un cop s'acabi aprovant, esperem que s'acabi aprovant, que sigui una realitat, no? Perquè de lleis que estan allà executades i parades, pues bueno, ja en tenim un cabàs, no?
Això no ha passat a Catalunya, i ho vull comentar perquè fa poques setmanes vaig estar a Alacant, justament per Sant Joan, i sí que vaig veure que allà passava. Què et sembla lleis tan absurdes com, per exemple, multar la gent que viu al carrer?
És absurd, vull dir, jo penso que és absurd i efectivament aquest cas d'Alacant que s'està dient, doncs que és absurd, perquè és que tu pots multar una persona per quan no pots corregir alguna cosa, no? El que no pots multar una persona és quan no té capacitat de complir aquesta llei, no? Si a mi em multen per caminar, doncs no ho sé, doncs jo he de caminar, no? O si em multen per anar a comprar pa, doncs jo he de comprar pa. Per tant, el cas aquest d'Alacant és molt fregant i és molt trist. És molt trist que això ens arribi, perquè fa uns anys havíem vist casos semblants a Hongria i ens semblava una barbaritat, i que això ens hagi arribat aquí a prop de casa nostra és una vergonya i ens hauria de preocupar molt a tots, perquè és que insisteixo, estem parlant de fa potser 4 o 5 anys que ho vam veure a Hongria i ens ficaven tots els pèls de punta, i veure aquell costat fa molta por, sincerament.
Deia Ferran que volia que tots ens siguéssim conscients de la facilitat de certes coses. Ferran, com s'arriba a dormir al carrer?
Bé, al final, arribar a dormir al carrer s'arriba perquè no tens un lloc on dormir, un altre lloc per dormir, és així de senzill i de complex alhora. Vull dir, al final, malauradament, les crisis el que fan és accelerar una mica aquesta caiguda. Si tu no tens diners, són persones que no tenen una altra opció que anar allà. O bé perquè no tenen diners, o bé perquè no tenen cap capacitat econòmica per pagar, doncs, una habitació o un pis o el que sigui. És això, al final, si les persones tenen lo bàsic, econòmicament, o les opcions que puguin tenir, perquè pots tenir un habitatge sense tenir cap recursos econòmics per ara o que sigui, o per ells, o que sigui. Llavors aquí la qüestió és que, bueno, que una persona arriba al carrer senzillament perquè no té una altra opció. Llavors aquest és la simplicitat, però és aquesta la raó. Al final, si els sous no donem pel que sigui, o persones que venen, per exemple, en el cas de Lleida, no? Persones que venen de a fer de temporers, a recollir la fruita, i després no els donen una altra opció, doncs s'hauran de quedar al carrer, que no tenen més.
Finalment, t'ho volia preguntar un dia com avui també, perquè normalment també n'hem parlat molt d'aquesta qüestió del sensellarisme. Se'n parla molt, o se'n parla, vaja, quan fa fred, normalment a l'hivern, i se'n parla menys quan fa calor, quan va arribant l'estiu, i sempre em dius, sí, però és que la calor és de les coses que més afecta les persones sense llar, i no només la calor, ho dic perquè estic mirant per la finestra i a més avui plou.
Sí, de fet, està molt clar que el fred és una cosa que per diverses raons ens fa empatitzar moltíssim, però el fet de la calor, hem de recordar també que farà un parell o tres d'anys va morir alguna persona al carrer per culpa de la calor o per un cop de calor, i la calor a més et desprotegeix molt més perquè no pots tapar amb les mantes. Per exemple, en el cas de les dones sovint intenten dissimular més que són dones perquè per no rebre més agressions que els homes, perquè en reben més, les persones es tapen menys, estan més desprotegits i poden tenir més riscos. O sigui, a part de la calor, de l'impacte, i tots sabem què vol dir patir calor, el terra està més calent, etc etc. A més, hi ha altres tipus de riscos. I com molt bé estàs dient, la pluja, en el fons, és un factor que també passa molt sovint i que a més es perjudica molt perquè un cop et mulles, secar-te, doncs és molt complicat. Llavors, de fet, el nostre centre obert és quan més peticions rebem més, sobretot quan plou. Llavors, entre la pluja, la calor i el fred, al final estem parlant de la majoria dels dies de l'any. Mm.
Ferran Busquets, director d'Arrels Fundació, com sempre un plaer que ens expliquis tota aquesta problemàtica i comencem a posar-hi solucions amb aquestes propostes que feu també des d'Arrels. Gràcies, una abraçada molt gran.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.